Bé, i de dos ponències més teòriques, passem una més pràctica, que és la de la Marta González, que ella... Ah, ho fas des d'aquí? Sí. Vale. Tens la presentació? Sí? Vale. Pues, bueno. Ella és diplomada en treball social i llicenciada en antropologia, ha estat treballant en els serveis socials del Besòs i també de Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles, tècnica del barri Pobre Nou, referent d'educació infància al districte Sant Martí, tècnica del barri Ciutat Marina de Torre Baró i ara és cap del departament de la zona nord del districte de Nou Barris. Tot barris amb necessitats, amb altres necessitats, no? Molt bé. I ens va presentar el projecte del Nou Bus, que és la primera experiència de bus a la demanda a Barcelona, no? I és un àmbit també que tenia unes, que es va detectar que tenia unes necessitats especials i per això es va crear aquesta nova manera, sí, de gestionar el transport. Endavant,
sí,
Marta.
Sí. Gràcies. Sí, passem a una experiència pràctica, però que lliga molt amb, bueno, amb idees que la Maite ara comentava, no? Temes de renda, temes de territori, d'orografia del mateix, no? Bueno, aquest servei de transport a demanda s'impulsa en el barri de Torre Baró, de la mà de Pla de Barris. Emmarco una mica el tema Pla de Barris per si hi ha algú que no ho coneix, que en principi és una iniciativa municipal que pretén en aquells barris més vulnerables de la ciutat de Barcelona, doncs, dotar d'uns recursos extraordinaris per tal de revertir o millorar les condicions de vida de la població resident en aquestes zones. És important amb la idea Pla de Barris no quedar-nos només amb els recursos, sinó pensar també en la metodologia de treball, una metodologia on pretén que els projectes que s'impulsin tinguin una dimensió transversal i estiguin bueno, creats i acabin concretant-se des de la coproducció amb el veí. O sigui, en aquest cas i en aquest projecte en concret, en aquest servei, hi ha hagut molta feina d'interlocució i de negociació amb el veïnat de Torre Baró. Torre Baró és un barri de nou barris, de la zona nord. És veí de Ciutat Meridiana i de Vallbona, que són els tres barris que configuren la zona nord de nou barris. És un barri amb uns indicadors de renda baixa, un barri popular, un barri que no em surt la paraula, però bueno, s'estén, no?, per la falda de Collserola, amb uns desnivells considerables. Tenim a la part de dalt el castell de Torre Baró, no sé si el visualitzeu, i a la part de baix l'estació de Renfe de Ciutat Meridiana a Torre Baró. O sigui, la distància entre la part alta del barri i la part baixa és considerable. Amb aquest marc, el veïnat de Torre Baró posa de manifest, no?, les dificultats de mobilitat que tenen els veïns, sobretot de la part alta, del sector 3, que li diem nosaltres, per connectar amb la part baixa, tant de Torre Baró com de Ciutat Meridiana, que és on estan aglutinats la majoria de serveis, equipaments i comerços de la zona. A la part baixa tenim biblioteca, centre cívic, el CAP, botigues, escoles, l'institut... Llavors, tot el veïnat de la part alta no tenia com comunicar, perquè des del transport públic que hi és present en el barri no hi ha aquests recorreguts que enllacin aquesta part més alta amb la part més baixa, precisament pels pronunciats pendents que hi ha. Cap dels vehicles de la flota que circula per allà podia salvar aquests desnivells, no? Una miqueta amb aquesta demanda s'elabora aquesta idea, no?, que és innovadora i pionera a la ciutat de Barcelona per fer un transport a demanda. Què implica el que sigui un transport a demanda? Implica que no té un recorregut fix i que funciona en funció de les reserves que es fan. Quan no hi ha reserves, el vehicle està aturat. Vale? Us explico una mica la mecànica. És un servei que funciona de dilluns a diumenge amb diferents horaris. Entre setmana és de 7 del matí a 8 i mitja del vespre, el dissabte de 8 a 8 i mitja i el diumenge de 9 a 8 i mitja. En aquest període, tu a través d'una aplicació o d'una trucada telefònica pots fer una reserva indicant una parada de recollida i una parada de baixada. Hi ha, crec que són 63 parades distribuïdes al llarg del barri, tant de Torre Baró com agafa una mica de Ciutat Meridiana justament per connectar amb la part comercial i de serveis. Llavors, amb les diferents reserves indiques això, parada pujada, parada baixada i l'horari amb el que tu vols fer aquest trajecte. Llavors, l'autobús, en funció de les demandes que té, hi ha un sistema, una operativa, no?, que està instal·lada dins del mateix autobús, determina quin és l'itinerari més curt que ha de seguir l'autobús per donar servei a totes les reserves que s'han fet. Lo recomanable és fer aquestes reserves amb antelació. Si és abans de 2 hores, doncs molt millor, doncs per garantir que et poden donar servei i també, doncs, per aquesta mecànica que ha de fer l'autobusero, en aquest cas, no? de veure quin és el millor recorregut. A la pràctica i arrel una miqueta d'aquestes converses i negociacions amb els veïns, també es pot pujar, bueno, si tu estàs a la parada, veus que ve l'autobús i vols pujar, doncs si no alteres ni recorregut i hi ha places, et deixen. Vull dir que en el procés de negociació s'han hagut de fer algunes concessions perquè també Hores d'Ara sigui un servei exitós i ben valorat. Us explico una mica quin procés es va fer perquè ara mateix la valoració sigui positiva. Inicialment no va ser així. Inicialment, a partir d'aquesta necessitat es fa la proposta d'un servei a busa demanda, en aquest cas els veïns de Torre Baró, amb l'associació de veïns al capdavant, no ho van veure gens clar, no ho entenien, que és això de a través d'una aplicació, un telèfon, bueno, se'ls feia una muntanya. Va ser un procés jo crec que vam estar al llarg de tot el 2018, pràcticament, amb converses, reunions, trobades, on vam anar explicant i vam anar també recollint aportacions seves que van possibilitar fer ajustos, no? I que van possibilitar, jo crec, que ells també sentissin seu aquesta nova, aquest nou servei, no?, pioner a la ciutat. Van fins i tot fer una visita al centre de control de TMB perquè veiessin, no?, la mecànica ordinària dels autobusos i com aquest tenia un funcionament diferent, no? I unes setmanes abans de que comencés el servei a funcionar, va començar el gener del 2019, o sigui, ara just fa un any que està circulant l'autobús, va haver-hi un servei d'informadores específic per a aquest servei que feien des d'un porta a porta en aquesta part més alta del barri fins a estades, no?, a la part baixa, doncs, a la sortida dels equipaments, dels comerços, per donar informació de que començaria això, de com s'havia de fer, explicant el funcionament de com fer les reserves i, bueno, difonent, donant a conèixer i resolent els dubtes a peu de carrer. Jo crec que això va ser la clau perquè la gent també s'ho fes seu i li perdés aquesta por inicial a fer-lo servir i a provar a veure com funcionava. Les maneres per fer les reserves, ja us les he anat dient, és a través o bé d'un telèfon o bé d'una aplicació. L'aplicació és una aplicació específica que es va fer per aquest servei. Tu t'has de donar d'alta una primera vegada amb nom i DNI, ja queden registrades les teves dades i a partir d'aquí pots anar fent reserves que poden ser des de puntuals fins a periòdiques. Si tu, per exemple, has de baixar cada dia a l'institut, doncs pots fer una reserva de dilluns a divendres a les 7 que han recollit al parada o a les 7:30. Vull dir que en aquest sentit les possibilitats són àmplies. La pràctica ens diu que majoritàriament en un 85% es reserva al moment, o sigui que l'anticipació no és tanta com ens agradaria, i amb el tema d'aplicació i telèfon un 58% es reserva a través de l'aplicació i un 41% a través del telèfon. hem de dir que la part alta de Torre Baró també aglutina una bona part de població gent gran, amb la qual segurament el tema de l'aplicació és una barrera i el tema del telèfon és molt més accessible i més fàcil per a ells. La mitjana de validacions que hi ha en dies feiners són de 190. És un sistema que està, o sigui, està integrat dins de la tarifa de TMB, o sigui que és amb la mateixa tarja, vull dir, el funcionament és el mateix. Hi ha 190 validacions en feiners i dissabtes 135 i festius 88. Hi ha registrades com a usuàries del servei 627 persones i la franja horària en la que majoritàriament es mouen és entre les 7 i les 5 de la tarda, a partir de les 5 ja decau. Justament coincideix amb els períodes des de l'anada i tornada a escola fins a mig matí, baixades al CAP a comprar o al metro, no? Perquè connecta també amb Renfe, a metro, t'acosta a altres mitjans de transport. Per fer tot això van fer falta també tot un seguit de millores a l'espai públic, perquè com us deia l'orografia del barri és complicada i es van haver de fer des de noves pavimentacions perquè el vehicle pogués salvar els desnivells, no? Fins a ampliacions de voreres, ampliació de revolts, vull dir, tot un seguit de coses. Ara mateix l'autobús ens connecta majoritàriament de dalt a baix, tenim tota una altra part del barri que s'obre així en horitzontal i ara mateix va començar el 19, aquest 2020 està en una fase de pilotatge i hem de veure què passa a partir d'aquí. El repte una mica i el que també es posa damunt de la taula per part del veïnat és com s'amplia horitzontalment. Ho tenim sobre la taula i estem treballant a veure què passa. En principi ja estaria.
Moltes gràcies.
Vaig ràpid perquè havíem promès que esmorzaríem a les 10:30 i el meu compromís com a moderadora és que esmorzem a les 10:30. Que no seré així, però... 11:30, perdó. Ara tenim nosaltres a la Laura Rieguez Ferrer, que ella és secretària de Polítiques Territorials i Sostenibilitat de Comissions Obreres de Catalunya i el seu títol de ponència és Dones, Precarietat Laboral i Progressa, i ens ve a parlar de com les treballadores, quines treballadores estan en risc de pobresa i sobre les ocupacions precaritzades, tot això vinculat amb el model de mobilitat d'aquestes treballadores i assenyalant les oportunitats i dificultats i algunes de les propostes sindicals que fan des de comissions. No. Tot teu, Laura.
Merci. Doncs moltes gràcies a totes i tots. Moltíssimes gràcies també a l'organització, a les organitzadores. Vaig tenir la sort de poder participar també al primer congrés i sempre aprenc moltíssim i són coses que, jo no soc experta, vinc d'un sindicat. Tanquem aquest. Sí. Vale. Deia que moltes de la informació després jo me l'emporto al sindicat i intentem, en la mesura del possible, aplicar-la a les anàlisis, no?, que fem de la mobilitat des del punt de vista mobilitat a la feina, no? O sigui que sempre és un plaer. Només una puntualització que sempre em passa, no sóc la secretària, sóc tècnica, sí, és que sempre passa, sempre em passa, sóc la tècnica de projectes de la secretaria, tenim aquest nom al sindicat, Secretaria de Polítiques Sectorials i Sostenibilitat, més que res perquè tinc un jefe, vull dir que no s'emprenyi, vale? I també una altra cosa és que tendeixo a enrotllar-me molt, vale? Porto moltes dades perquè no sabia exactament les meves companyes, sóc l'última intervenir en aquesta taula, no sabia molt bé quina informació s'aniria a portar ni de més, no? Porto moltes dades, intentaré ser breu perquè, bueno, això, si no agafo el micro i començo a xerrar i no, la cosa no... Vale? Llavors, he portat algunes dades de precarietat laboral. La font d'aquesta informació és un informe que fem anualment des de Comissions Obreres, la nostra secretaria de dones, igualtat, i bueno, és un recull, una recopilació anual que es fa sobre les condicions de vida i de treball de les dones. Hi ha informacions, les fonts de dades són molt diverses, principalment agafo informació de les microdades de l'EPA i és en l'àmbit de Catalunya. ¿Vale? En el tema de, ja sabem que en la qüestió de la taxa d'activitat sempre és hi ha una i en la taxa d'ocupació sempre ja és molt superior en el cas dels homes que de les dones sempre estan infrarrepresentades en aquesta variable, per dir-ho així, però he intentat centrar-me més com que el Congrés va sobre pobresa, precarietat, doncs aquells indicadors més vinculats amb la precarietat, no? Directament que tenen un impacte. Llavors, en el tema de contractació, per exemple, he agafat els indicadors de temporalitat, la taxa de temporalitat, veiem el decalatge. A més, si tots aquests indicadors els anem, diguem, desagregant per altres categories, tenim que encara hi ha uns impactes més diferencials, no? Per grups d'edat, per grups d'ocupació, per sectors i subsectors econòmics i de més, no? És una gran pinzella, un gran bloc, però encara la precarietat seria molt més important, molt més dramàtica si entrem ja en el detall. ¿Vale? La taxa de parcialitat. En aquest indicador és bueno, d'aquests molt consistents, no? Que realment et colpeja. No? Veiem que en el cas de les dones hi ha un 23,7%, en el cas dels homes un 9%, i si entrem en els motius que al·leguen aquestes persones per desenvolupar una jornada parcial, veiem que en el cas de les dones no haver pogut trobar una en el cas dels dos col·lectius, però en el cas de les dones no haver pogut trobar una ocupació de jornada completa és majoritari, o sigui que estem parlant d'una parcialitat no volguda, no desitjada, val? I després això es dona en els dos col·lectius, en els dos col·lectius. Però en el cas de les dones la cura d'infants o malalts és el 14%. Això obliga, vull dir, aquesta divisió sexual del treball implica aquesta també necessitat de parcialitat, no? Moltes vegades no escolleu perquè no hi ha una altra solució, i altres obligacions familiars o personals en el cas del 12%. En la categoria d'homes, aquests percentatges són molt inferiors. ¿Vale? Aquí sí que ja veiem aquest decalatge. Una altra variable important és la bretxa salarial. És un indicador complicat d'elaborar, perquè com a indicador de bretxa de salari, vull dir, el salari té molts components, val? Té molts components i té moltes variables que moltes vegades diu, si en una empresa o en un determinat sector, o sigui, està prohibit, no? Pagar diferent per la mateixa ocupació i tots ens fem i estem d'acord amb aquest lema, no? D'igual ocupació, igual feina, igual salari, no? Però hi ha tot un seguit de conceptes, de plusos i de més que s'afavoreixen moltes vegades en el col·lectiu masculí i que això fa que aquesta bretxa doncs, es vagi incrementant. Val? De totes maneres, veiem que les dades més recents que són disponibles, que són del 2017, parlen d'un 23%. A més, un fet curiós, buscant aquestes dades em vaig trobar, no? A major estabilitat laboral, majors diferències salarials. És curiós, no? Amb la temporalitat, diguem que hi ha més equitat en les qüestions salarials perquè no entrem tant en aquests altres conceptes, no? Que és on apareixen les diferències en el salari, no? Que marquen les diferències. Tenim un salari base més o menys igual, val? però quan hi ha aquesta, més aquesta jornada o aquest tipus de contracte indefinit, i a mesura que avança en el temps és quan comencen a aparèixer aquests elements que fan aquesta diferència salarial. Hi ha altres elements com segregació ocupacional per raó de gènere, ja ho sabem, es parla molt del sostre de vidre, però el tema de la precarietat sobretot és el terra enganxós, no? És el no poder-te moure de determinades categories, no? I són les categories més precàries, que a més les realitzen determinats col·lectius de dones, amb molta migració, etc. No? Dones joves, menys formació, menys possibilitat, diguem, d'escollir, no? O de desenvolupar una carrera professional, i després totes les barreres a la promoció professional, que ja les coneixem, tots els estereotips, els prejudicis, discriminacions, qüestions de sobrequalificació. Si mirem aquestes dades, no em donarà temps, jo ho estic veient. Influeixen molt, no? En la qüestió de l'atur, doncs igual, no? La taxa d'atur, us he posat sobretot dades de l'atur de llarga durada i de molt llarga durada, no? Perquè són aquells on realment es cronifica, no? En el cas de les dones, aquest tipus d'atur es cronifica i pot realment portar a les situacions de més de risc, no? De vulnerabilitat, no? Econòmica i d'altres tipus. Veiem sobretot que en el cas d'atur de molt llarga durada, 2 anys i més, llavors estem amb un col·lectiu que ja no cobra, ja no accedeix a les prestacions per atur, a les contributives, no, per dir-ho així. Puja el 28% de les persones, de les dones a l'atur, fa més de 2 anys que estan a l'atur, i això també contribueix o explica la taxa de desprotecció de la població en atur. Val? Persones que han, tot i haver treballat, encara no han generat drets per poder cobrar la prestació d'atur, o bé porten tant de temps a l'atur que ja l'han exhaurit. Estem parlant d'una desprotecció en el cas de les dones de gairebé el 70%. En el cas de les hores extres, també important, han manifestat que realitzen hores extres el 2,7% de la població assalariada, que és poquet, que caldria veure realment com què es consideren hores extres i com es valoren i, bueno, com s'ha obtingut aquesta dada. En el cas de les hores extraordinàries, d'aquesta població que fa hores extraordinàries, veiem que les dones representen el 41,6%. Ara bé, a les hores extraordinàries no pagades, per tant no cotitzades, que després influeixen en prestacions d'atur, que després influeixen en les pensions, etc., les dones signifiquen el 54,3%. O sigui que aquí hi ha una nova bretxa, val? Un nou element de desigualtat. En el cas de la pobresa, parlaré de pobresa laboral. La taxa de risc de pobresa en el treball, pel 2018, en el cas de les dones, el 15%, en el cas dels homes, el 13,9%. Si parlem de la taxa de risc de pobresa en el treball amb el supòsit d'autonomia, és a dir, no parlant de la llar, sinó parlant d'individus, no hi ha dades, perquè no és un indicador que s'analitzi habitualment, però sí que hi ha estudis específics realitzats per centres de recerca i més. La taxa de risc de pobresa de les treballadores puja al 25,6%. Val? O sigui que s'incrementa moltíssim si no tenim l'efecte aquest de redistribució dins de la llar, per dir-ho així. Tots aquests elements després influeixen en les pensions, vale? I les dones d'edat avançada són un gran col·lectiu precaritzat i vulnerable. Bretxa de pensions en el 2019, el 37,7%, amb un diferencial entre les percepcions, les pensions dels homes i de les dones de 489 euros. Vull dir, és una xifra molt important. I en el cas de les pensions no contributives, en el cas de les pensions contributives la majoria les cobren homes, en el cas de les pensions no contributives veiem que per cada home que en percep una pensió no contributiva hi ha 2,4 dones perceptores, i les quanties són molt inferiors a les pensions contributives, amb la qual cosa és un element afegit a aquesta situació de feminització de la pobresa. Només citar molt breument, ja sé que em passo molt breument, aquells col·lectius diguem que tenen major risc de pobresa dins del col·lectiu, dins de la, del que són la categoria dones, vale? Podríem citar les dones migrants i racialitzades, les dones amb diversitat funcional, molt important, tenen dificultats per la inserció en l'empresa ordinària, que en l'empresa diguem més adaptada a les necessitats d'aquest col·lectiu, doncs l'inserció no és molt elevada, però bueno, tenen un treball específic per aquest col·lectiu, però en el cas de l'empresa ordinària no està preparada per adaptar a les condicions que necessiten. Dones amb dificultats de mobilitat, per malalties, etc. Les dones en edat avançada, estem parlant de jubilades, pensionistes, dones mares de família monoparental, dones en situació d'atur de llarga o molt llarga durada, dones en el món rural, que és el gran oblidat, també, dones sense xarxa de suport i les dones en noves formes d'ocupació. Estem parlant, per exemple, de riders i de més, no? Que encara són un col·lectiu minoritari però comencen a incorporar-se a aquests col·lectius i tenen dificultats específiques que caldrà analitzar. Un sector molt precari i les dones encara més precàries dins d'aquest col·lectiu, en tots els sentits. Els sectors d'ocupació, us ho podeu imaginar, són els sectors habituals. Neteges d'edificis, treball de la llar, comerç i restauració, hotels, atenció a domicili, sanitat i serveis socials, els sectors molt feminitzats, molt precaritzats, en unes condicions molt invisibilitzats també. I un segon, per les propostes sindicals, perquè sempre ens agrada una mica no només plantejar aquest panorama desolador i que per desgràcia es cronifica i es manté, sinó intentar, bueno, des del sindicat, doncs, què intentem fer, no? En primer lloc, el tema, la qüestió de l'elaboració dels plans d'igualtat de gènere a les empreses. Vale? És important la qüestió del registre salarial, de que estigui disponible, de que es pugui analitzar, de que estigui ben elaborat i que els treballadors i les treballadores, a través de la seva representació, ho tinguin en compte per poder analitzar realment si determinades diferenciacions salarials tenen un sentit o realment parteixen d'una discriminació estructural, i anàlisi i intervenció amb impacte de gènere. Després, un altre element, els plans de desplaçament d'empresa que incloguin la perspectiva de gènere durant tot el procés, amb participació també de la representació dels treballadors i treballadores, i que hi hagi una corresponsabilitat entre l'empresa i treballadores a la mobilitat a la feina, perquè fins ara és una externalitat. Això s'ha d'internalitzar. Val? I és una cosa que s'ha de fer entre tots. Una treballadora no escull on està situat el centre de treball, ni escull si la seva empresa es deslocalitza i en comptes d'utilitzar el transport públic ha de mirar un altre mitjà de transport perquè la nova ubicació del centre de treball està en un polígon industrial on no hi ha transport públic. Llavors, és una qüestió de corresponsabilitat. Promoure espais de concertació amb tots els agents implicats en la mobilitat, on es pugui debatre i fins i tot fer polítiques integrals, val? Millorar els processos d'informació, accés i tràmit d'ajuts econòmics per l'adquisició de títols de transport, sobretot en aquells col·lectius que més es necessiten i que de vegades no tenen aquesta informació o no saben com accedir-hi, com tramitar-ho i tenen aquesta dificultat afegida. I després reforçar les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible fora de l'àrea metropolitana, on realment hi ha un buit, no, de transport públic i d'infraestructures. I ho deixo aquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Laura. Val, si donem 10 minuts al debat, arribarem a l'esmorzar amb més 15 minuts de retard, que no entra dins de l'estàndard de puntualitat de Renfe i, per tant, jo crec que encara anem bé. Si teniu preguntes, comentaris, alguna cosa a dir o què preguntar, hi ha un micro que el té a Núria.
Hola, bon dia. Jo volia fer una pregunta, però és més respecte a la primera conferència que s'ha fet. Que d'alguna manera descriu la situació diferent de la mobilitat de les dones i els homes, però parteix d'un origen que desconec. O sigui, no sé per quina raó les dones prefereixen el transport privat, públic, respecte als homes. Tota la tesi que ha estat explicant, faltava informació sobre aquest origen, que si és cultural, si és físic, si és psicològic, per quina raó hi ha aquesta diferència d'entrada. Gràcies.
Sí, qui vol respondre? Maite. Bueno, jo vull dir, faig una resposta. Maite?
Responc jo, la Carme no hi és, però bueno, més o menys també puc respondre breument. A veure, quan es demana a les persones que utilitzen el transport públic quins són els motius per utilitzar-lo, i particularment en el cas de les dones, hi ha diferents respostes, eh? Intervenen diferents variables. Una d'elles, primer, és, diuen la comoditat. Vale? En certa manera, les dones veiem més còmode el fet de que ens desplacem, que algú ens porti, que podem fer altres activitats durant el nostre trajecte en el transport públic. Una altra qüestió que apareix és la no disponibilitat de vehicle privat. I aquesta és una qüestió que és transversal i que hem parlat, vull dir que també afecta en altres qüestions. De fet, bueno, no ho he presentat aquest any, però ho vaig presentar l'any passat, unes dades interessants és que en llars on hi ha disponibilitat d'un únic vehicle privat, la major part d'aquestes llars, qui utilitza habitualment aquest vehicle és l'home. Per tant, hi entrem en altres qüestions més de, diguéssim, dins les llars, uns comportaments diferencials hi ha, per exemple, en aquest cas, no, de tinença de vehicle privat. N'apareixen altres qüestions, el per què diuen d'utilitzar el transport públic, no? I també aquí influeix a on resideixen aquestes dones, no? En els entorns més densos on hi ha una oferta de transport públic més elevada, també hi ha la resposta de que en haver una bona oferta de transport públic, el fet de que triguen menys temps, vale? I això també és qüestió de tenir en compte a on resideixen aquestes persones, resideixen aquestes dones, perquè aquesta resposta la donen en persones residents a Barcelona o fins i tot en l'àmbit, podem dir, d'aquesta primera corona, una xarxa de transport i ferroviari molt bona, però la resposta que et puguin donar persones que visquin a àmbits poc densos o en urbanitzacions serà diferent. No? Però bàsicament són aquests motius i es barreja una mica tot. I tenim en compte això, vull dir que aquest rol molt associat a que qui utilitza el vehicle privat a la casa és l'home, preferentment, i llavors també el fet de que això també condiciona a les activitats que realitzen les dones, el rol que té la dona en la llar i que diguéssim es mou uns entorns més propers al seu àmbit de residència per tenir cura dels nens, per tenir cura de les famílies, etc. I que en part també fa que no necessiti moure's en vehicle privat tal com ho pot fer un home, no en aquest cas.
Si vols fes tu, Sara. Bueno. Jo també, un parell, moltes gràcies a totes, realment ha sigut molt, molt interessant escoltar-vos. Jo m'han sortit alguns dubtes, són més també, em sap greu, també per la Maite, és a nivell de quan hi haurà noves enquestes, perquè últimament també hi ha una tendència, no, d'utilitzar altres modes de transport, ja siguin o els patinets, o també ja sigui tots aquests elements més de transport col·laboratiu, de compartir motos o compartir cotxes, moltes vegades elèctrics. Aleshores, volia saber quan hi hauria una nova enquesta per tenir, ja començar a tenir dades d'aquestes noves tendències de mobilitat a les zones urbanes. I després també quan hi hauria un nou cens, perquè clar, les dades dels ascensors que m'han deixat, no n'era conscient i m'ha deixat allò molt bocabadada, eren del 2011. Entenc que aquests darrers anys a nivell municipal hi ha hagut una gran inversió a nivell de renovació de vivendes, d'habitatges, i potser es nota una millora en aquest aspecte, perquè realment fora de Barcelona és escandalós. Gràcies.
A veure, respecte al tema del cens, el contesto l'any que ve, es fa el cens del 2021. i entenc que l'INE, que és que promou el cens, treballarà sobre aquesta qüestió i per tant podem tenir dades més actualitzades. Independentment d'això, diguéssim, porta des de l'INE, entenc que des dels ajuntaments, des de tota la política d'habitatge que s'està fent aquí a l'àrea metropolitana i a Catalunya, doncs es puguin tenir més actuals. Ho vaig agafar perquè era la que tenia més al cap i de més. Respecte al tema que comentaves de les noves formes de moure's, de fet, l'enquesta de mobilitat en dia feiner, que es fa anualment i no s'ha deixat de fer des del 2003, promoguda per la tema, en els darrers anys incorpora aquesta informació, podem tenir aquesta informació perquè vam, diguéssim, vist els canvis que s'estaven donant, doncs ja vam incorporar, diguéssim, altres formes de moure, tipus batinets, aigües, no sé quantos, i fins i tot el tema de mobilitat compartida, és a dir, si el tipus de vehicle que utilitzes és d'ús, o sigui, és privat, diguéssim, o bé, diguéssim, compartit, o un altre tipus. Per tant, aquesta informació és disponible, es pot tenir ja, des de fa, diria que dos anys ja.
Primer, dir-vos, ja que estem en una jornada de transport i de millora, dir-vos que és de la Federació Veïnal Comarcal del Baix Llobregat, junt amb la Plataforma del Transport Públic, amb els sindicats i altres associacions, estem promocionant el que és a nivell l'allargament del tramvia des del sector de Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, Molins de Rei i que arribi fins a Pallejà. O sigui, hem de fer accions perquè ens hem trobat les ciutats que ja estan construïdes, millorem l'entorn, la salut i fomentem l'ús de transport públic. I estem anant per tots els ajuntaments, s'estan presentant mocions, o sigui, i això és bo que ho tirem cap endavant. I si tot va bé, el dia 18 farem una manifestació i al final hi haurà una fideuà.
Perfecte, gràcies.
Bones notícies també.
Sí.
Gràcies.
La última, que...
Hola. Jo només per completar una mica lo de la Maite en relació a la pregunta que tenia la companya de lo que es posava Carme Miralles. Carme Miralles fa un estudi de les dades de l'EMF per gènere i conclou al final, quan intenta analitzar el per què les dones es movem en transport públic, quan a més enllacem 30.000 coses, no? Seria en part més fàcil en territoris on el cotxe és el dominant, no? I el que més espai ocupa que anéssim en cotxe. I per què els homes van en cotxe? Pues conclou l'article que bàsicament per una qüestió de privilegi. Els homes, el món s'ha dissenyat perquè puguem anar amb cotxe, tenen molt fàcil i si voleu podem equiparar la ciutat de Barcelona a la moto, que pots aparcar de porta a porta. Llavors els vehicles motoritzats, no, els ocupa més els homes també en relació amb aquesta relació de privilegi que tenen a la societat i no hi ha cap raó, ella parla en l'article, no hi ha cap raó, diguem, d'activitat remunerada o necessitat que els doni més predisposició o agafar el cotxe, sinó una qüestió simplement de gènere. Bueno, això.
No, bueno, enllaçant amb el que deia la Maite, vull dir, enllaçant amb tot això, hi ha un tema de percepció del temps i n'hi ha les diferències entre bus i metro, perquè l'altre dia les comentaven també, i no només passa a Barcelona, passa a moltes ciutats arreu i passa amb molts transports urbans, que quina és la percepció del teu temps? És a dir, si tu vas carregada amb dos tiquets i una compra i tot això, vull dir, segurament pujar a un bus és molt més fàcil, encara que, o sigui, el temps per a tu és més curt en bus que en metro, encara que si tu agafes, no, el temps de viatge siga menor, perquè hauràs d'agafar un ascensor, baixar, i com que l'accessibilitat no és la mateixa al mateix transport, doncs la teva percepció del temps és perquè per a tu és més curt, per exemple. Bueno, doncs moltes gràcies.